COPE más Castellón.
Estar informado.
Així estem, així continuem. Molt bon dia, soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els 10 de febrer, perquè és dilluns i això significa que estem al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló i anem fins els dos a compartir vivències amb moltíssima gent. D'una part, ja recordareu que la passada setmana ens acompanyava Maria Espanya Novoa, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, perquè ahir diumenge ja va ser la cloenda d'aquesta exposició central dels 100 anys de Porcar i diem, hi ha una xarra, una conferència molt interessant que segur que resulta molt didàctica, emotiva i històrica també, a càrrec d'una neboda del pintor Porcar, com és Virgínia Porcar. I, efectivament, en un instant la podrem saludar i ens contarà algunes de les anècdotes i curiositats familiars del gran pintor Porcar en este centenari que estem commemorant. Una cosa és que estiga la cloenda de l'exposició i l'altra és que no seguisquen fent-se durant este any 2025 més actes, com comentarem. Estarem amb la gent de Manos Unidas, perquè ha començat ja el que és la presentació de la seva campanya i en concret este dimecres tindrà lloc la presència de la missionera en Mozambique, Maria Gómez Lechón Moliner, que ve a parlar precisament de per què compartir és la nostra major riquesa, que és l'eslògan que té Manos Unidas, evidentment a tota Espanya i també faltaria més a la diòcesi de Segorbe Castelló. Ens prepararem per al que és Sant Valentín, sí? Perquè divendres és Sant Valentín, 14 de febrer, i tenen un menú especial així a l'Ino Gastronòmic, a l'edifici del Real Casino Antigo, que pa què. Estan preparant també jornada de portes obertes interessant en Ágora Lledó International School. Vindrà Luis Madrid, el seu director, a acompanyar-nos i també, atenció, perquè la gent del Club de Recursos Humanos ens crida l'atenció per el tema del salari mínim interprofessional, el SMI, que és molta actualitat i per això vindran a parlar-nos d'este assumpte. Serà a partir de la una i mitja. Abans, en Forbe de Mediterrani, vindrà Carlos Pérez, m'han dit que avui l'han vist en un sombrero mexicano per ahí. Ai, senyor, veurem de què... Suposo que parlarà de cuina mexicana a la ciutat de Castelló, Carlos Pérez. Ho sabrem a partir de la una. Juan Carlos Vidal, que ha presentat ja el cicle Íntims al Castell. A mi m'encanta i ser Íntims al Castell. Al Castell d'Onda, música en acústic. Una de les cantants serà Sole Jiménez, que això deu de ser massa, massa bona allí a Sole Jiménez, però esta és de la gent que tenim certa edat ja. Hi ha també actuacions per a la gent més jove. I amb Lexus arribarà avui Maria Martínez des de Ant Magazine. Begoña, no sé si és que se'n va anar a la gala de los Goya i s'ha quedat allí en Miguel Ángel Silvestre, però on para, però va tindre molta vista i analitzarem el que va ser la... Això de catifa roja queda mal. Alfombra roja, mos queda millor, tal? Alfombra roja, tal que sí, Virgínia?
Sí, sí.
Diem catifa roja i no sabem per on anem, però alfombra roja, sí.
Sí. Sí.
Tu vas veure algo de la gala de los Goya o no vas tindre
algo.
Temps? Algo. Miguel Ángel Silvestre, que és el nostre, que estava allí, crec que va repetir traje. Anava molt, molt elegant, molt de negre,
sí, sí,
en pajareta de negra, però jo crec que ja l'ha vist en algun altre... El que passa que és... No duia corretja, ni tirants, duia un fajín.
Sí.
Tu t'imagines jo en un fajín? Això seria la versió no, motifada de Puigol.
Tu estàs templat, de totes les maneres.
Gràcies, Virgínia, gràcies. Ara parlem de l'any Porcar i del pintor Porcar, perquè així el primer que parla sempre, amb Jorge Monsonís al control tècnic de so, és Alberto Marco, que ve a posar-nos en situació del que és i representa informativament parlant al nostre voltant aquest dilluns 10 de febrer.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y en una historia dices doncs que sobre primer ens dona l'esglai, però després es mostra també la satisfacció del treball fet dels cossos de seguretat, en aquest cas de la policia local d'Onda. I és que gràcies a la ràpida intervenció d'agents d'aquesta policia local s'ha aconseguit salvar la vida a un xiquet de la localitat de només any i mig. Tot va començar en una crida de la mare alrededor de les 2 i 10 de la nit passada, que alertava que el seu xiquet estava ofegant i que no podia respirar. Una vegada en la vivenda, els agents el van sujetar, el van agarrar pel pit en posició vertical, en el cap lleument per baix dels peus, realitzant golf secs a la part posterior de l'esquena entre els omòplats, ja que podia tractar-se d'un atragantament per mucositat. Aquesta maniobra de Heinlitz va tindre resultat positiu i el bebé va ser traslladat al centre de salut per la seva revisió. Des d'ací, la enhorabona per aquest treball tan magnífic que van fer aquests agents de la policia local de cara a salvar aquesta vida d'un xiquet, recordem, de només any i mig. Apuntem també que ja tenim data per a que les famílies de centres, de pares de xiquets que van a centres educatius puguen elegir la llengua base en la que puguen que siga l'educació dels seus fills. Es va celebrar del 25 de febrer al 4 de març. Per a participar al procés i votar s'haurà d'accedir a la web de la Secretaria Digital i això possibilitarà que els pares puguen escollir si els seus fills volen la línia en castellà o en valencià, sense absoluta llibertat. Destaquem també que l'Ajuntament de Castelló ha instal·lat 6 mini-ecoparcs a diversos barris de la ciutat per a promoure el reciclatge i aconseguir una major neteja. Els veïns d'aquestes zones poden depositar residus a qualsevol hora i dia i estarà vinculat aquest servei a la targeta ciutadana per a poder acumular bonificacions pel reciclatge. I destaquem, en altres de coses, tota aquesta gent que se va mobilitzar aquest passat dissabte al migdia al poblat marítim de Torre la Sal de cara a defensar-lo front a aquesta decisió de Costes de apropiar-se i llevar les propietats als seus veïns. Es van llegir pancartes com, per exemple, Torre la Sal és legal, Somos propietarios y no ocupas, o també el Partido Socialista apoya una ley franquista. N'hi havien representants, això sí, de tots els partits, tant del PSOE com del PP, com de Compromís, donant suport a aquest poblat marítim de la zona costera del terme municipal de Cabanis. Destaquem en quant a l'esport, que ens ha deixat un bon cap de setmana per al Villarreal i Castelló. El conjunt groguet se va imposar 1-2 a Las Palmas, s'assenta en la cinquena posició, encara 4 punts de la zona de Champions, però ja els perseguidors, els que marquen el límit de la zona europea, es queden a 9 punts. Així que important colxó que aconseguís el conjunt entrenat per Marcelino García Torrel. També aire agarra el Club Deportivo Castellón. Victòria més que necessària, trenca la mala ratxa. 1-3 front al Racing de Ferrol en un partit que on el Castelló va tindre que fer front a jugar més de mitja hora en un jugador més per l'expulsió de Gio Zarfino. Avui hi ha jornada de descans per als dos equips pensant en el cap de setmana on els dos jugaran en dissabte. El Castelló a les 2 de la vesprada reben a l'Eibar, el Villarreal a les 9 de la nit reben al València en ese derbi autonòmic. Destaquem també no tan bones notícies en bàsquet, derrotes d'Amics Castelló en la seva visita a Menorca del nou bàsquet femení a la de Lima Horta a Barcelona. En quant al trànsit, tenim circulació condicionada en aquests moments en l'AP7 a Benicàssim i a Orpesa, també tallada per obres la Nacional 225 a la capital. I els núvols protagonistes al dia d'avui, encara que la pluja no s'espera fins dimecres, sí que pot caure d'alguna manera lleu en la zona més propera al litoral, en temperatures que avui arriben com a màximes de 7 graus, i tot això que coneixem de la mà de Juan Carlos Piña de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Buenas tardes. Este lunes en el litoral de la provincia de Castellón tenemos cielos muy nubosos y en el interior intervalos nubosos con nubes bajas y brumas. Asimismo, no se descartan lloviznas en el litoral. Las temperaturas diurnas en el interior hoy bajan y en el litoral bajan ligeramente o se mantienen sin cambios, quedándose las máximas en los 17 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Mañana martes esperamos cielos nubosos con nubes de tipo bajo y también en brumas, tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocas variaciones. Podremos alcanzar máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, repassem les portades dels dos diaris en format paper que s'editen a la nostra província. El cultivo del aguacate se duplica en solo 5 años en Castellón. És el titular d'obertura del diari Mediterráneo. Castellón al día, al mundo. Las quejas ante el defensor del paciente suben un 50% en un año. Un 50% en un año. ¿Vale qué digo? En la provincia de Castellón se formularon en el pasado año 48 reclamaciones ante esta organización. No metamos que siguen moldes, 48. Sería que el año anterior pues ni habría en 20, y entonces es más de un 50%. Fotografías de portada y la temática es única y ens agrada que siga única en este caso, porque té que veure en la espectacularitat, la demostració espectacular
de l'afinitat que tenim amb la gent malalta del càncer i que volem tots col·laborar per la investigació. Ahir va tindre lloc la novena marxa contra el càncer de l'Associació Espanyola contra el Càncer a la ciutat de Castelló, en el que hi ha la participació, evidentment, de tota la província, i és fotografia de portada dels dos diaris. El diari Mediterráneo, Castellón marxa contra el càncer, i el Mundo Castellón al dia, Castellón se tiñe de verde i planta cara al càncer. A Mauterza, el concessionari oficial Renault, a Castelló i Vila-real, hem repassat les portades dels dos diaris en forma paper que s'editen a la nostra província. Així estan les coses, informativament parlant, al nostre voltant, en aquest dilluns. Junts, 10 de febrer.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado. Baby, you
can Estem al Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló. En un instant ens trasladarem a Mozambique. Massos d'aixina de màgic. Ho està així i d'ací un moment estem en Mozambique. O sea, és la màgia de la ràdio. És igual que ens tornem a 100 anys darrere. Ho diem, la passada setmana ens acompanyava Maria Espanya Novoa, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castelló. Ahir, diumenge, es va al Menador. Va tindre lloc la cloenda d'aquesta exposició única, exclusiva, històrica dels 100 anys de l'artista Porcar, de Juan Bautista Porcar, conegut per carrers, per instituts, per obres d'ell que tenim al Museu de Belles Arts, que tenim així mateix a la recepció del Real Casino Antic de Castelló, i que és tan quotidià que a voltes no ens donem compte ni les obres que té pictòriques o escultòriques, és així. La passada setmana una neboda seua va fer una xerrada molt interessant, que es dia Parlem de Juan Bautista Porcar. Clar, parlem de Juan Bautista Porcar amb Virginia Porcar, que a la que havíem saludat abans, coneguda com artista de teatre, creadora d'arts escèniques, mare d'artistes d'arts escèniques, viuda de mestre d'arts escèniques, com és Rafa Lloret. Virginia, el tío Porcar, son tío, no sé si li diuen Juanito, Juan Bautista, Batiste, o com l'anomenaven?
El tío Batiste.
El tío Batiste.
Sempre. No diuen el tío pintor, ni el pintor Porcar, el tío Batiste. Mm. Que, primer que, de tot, vull donar gràcies a l'Ajuntament per haver fet este any Porcar, i també a la Regidoria de Cultura i a tots els que han participat, perquè ha sigut meravellós i molta gent s'ha apropat allí a l'exposició i s'han quedat impactats perquè no sabien tot el que havia fet. I és una minúscula cosa de lo que se podria fer, perquè a mi m'agradaria i mon tio també tenia aquesta il·lusió de fer un museu, però que fora perenne, és a dir, de ficar artistes de Castelló com Porcar, les escultures de Suara. Però jo tinc aquesta il·lusió perquè arran de fer esta conferència m'ha enterat de moltes coses, que hi ha moltes cases així en Castelló que tenen quadres de Porcar, i a més hi ha col·leccionistes que ne tenen molts al desert de les Palmes, i escultures també en Santa Maria, esta Cor de Jesús, que la gent va a resar-li i no sap què és de Porcar. En fi, que al Massora, per exemple, està un Crist crucificat a l'església de les Clarisses, en el Grau, en Saragossa, en un barri, un poble que se diu Torrero, que després de la guerra, que va generar sang, i allí estan les escultures, menys la Dolorosa, que és del Suara. Les demés són de Porcar, perquè després de la guerra li van dir que faré moltes escultures. I ara contaré les meves vivències en ell.
Pues quines vivències són? Perquè jo no vaig tindre cap vivència. Clar. El que sí que, per exemple, me dona en aquell moment la fotografia, com que no, però gràcies a ell coneixen com era l'estació de ferrocarril, per exemple, no? Sí. I després va tindre algun problema en la vista pel que pareix, per sí. Això les traces últimes dels quadres són gegants, són molt grans, sí. No? I no té res que veure aquest Porcar en el Porcar dels inicis o en el Porcar del mitjan. Quines vivències, quines anècdotes té com a neboda?
Pues quan estava ja molt vellet i malet, ell volia tindre la família a prop. I aleshores anàvem a velar-lo. Normalment anàvem amb mon pare, però quan tenia que regar, anava jo, anava una vegada al meu germà també, i per la nit li encantava abans de gitar-se, pues, traure els calcs de les pintures rupestres, i més ensenyava. Parlava de Vermeer, de Braille, i com estava un poc disgustat perquè no el deixen els mediocres sabuts de Castelló, que se pensaven molt, com ell no tenia la carrera universitària, pues, al simpòsium de Viena, pues, no, no, perquè que no vaig ser. Però l'abat Braille i Hugo Vermeer van dir, si no ve porcar, no, no se fa. I van anar a més simpòsiums. És a dir, que fora de Castelló, pues, el valorava moltíssim, perquè era arqueòleg. Després també me va dir un dia, tu saps anglès? Jo, aleshores, tenia 20 anys, acabat la carrera de mestra. I dic, no, tio, diu, és que, oi, que llàstima, si sapieres anglès, aniries a Nova York, perquè m'han buscat de Nova York perquè faig una exposició, però no me, jo ja sóc major i no m'atrevis a ganar. I no me fie de ningú marxant, perquè marxants m'han enganyat. L'enganyaven, cobrant una cosa, li dient una altra, o se perdien obres, i ell confiava en mi. I dic, tio, per no saber anglès. Després, als 30 o als 40 anys, vas començar a estudiar anglès perquè jo me va marcar. Després també me contava que va estudiar en Miró, que va estudiar en Picasso. I ella sabia, Miró i Picasso, pues, lo que podien donar de sí, perquè era companyera de Miró. Però detrás tenia, Miró tenia, pues, gent que la valia en diners. I aleshores, pues, i si molt al periòdic, fent entrevistes i si a la ràdio, entrevistes en els periòdics, i claro, mon tio era pobre, no havia ningú que ficara diners per a ell, i ell va dir, si jo hagués tingut algú que m'ajudara econòmicament, però claro, era llaurador. I quantes vegades ha dit, oh, tant de bo que tornaré a ser llaurador, perquè els crítics de vegades fan molt de mal. És una crítica el fer destrossar el quadre.
Clar, en aquella època que no n'hi havia tele, que era tot, claro, lo que s'escrivia, és lo que s'escrivia. Has parlat de la Guerra Civil. Hi ha d'un porcar abans i després de la Guerra Civil? O...
Sí.
Ell va tindre que anar al front, o va tindre que anar al front, el van amagar, es va destruir l'obra d'ell, no se va destruir.
La seva... Ell va tindre que donar, regalar molts quadres a canvi de que li salvaren la vida. Tenia una germana monja, la tia Pepa, que ella i en els més monges des de Benaguasil van anar al seu maset, era maset, que vivia i estudia perquè les emparare. I aleshores ell estava, o sea, de veritat tenia molt de susto, se va fer hasta el pou una repisa per amagar-se, perquè li van deixar sense vidres i sense la oralitat tota trencada. Ara, després... Bueno, allí ell va dir, vaig començar a creure en Déu de veritat. Ell creia, però allí sí, perquè va patir molt. I clar, pues, van destrossar tot, i molts quadres, pues, van desaparèixer. I gràcies a ell i a l'escultura de Suara van anar i van salvar el Sant Sepulcre. Montia, a banda de pintor, escultor, arqueòleg, ell era orador, però no és que era un bon orador, és que era entusiasmat i era sincer. I pues va fer una arenga, es que anaven a destrossar, va dir, és que han fet este Cristo, pues també són jornalers com vosaltres. Bueno, i si arrencaven un arbre, ell és com si li arrencaren un tros de cor. A l'Heraldo de Castelló, el Castelló en diari, ell escrivia, va ser pseudònim, Despertazarro, i en el boletí oficial... El boletí de la Societat Castellonense de Cultura també ha escrit moltíssim defenent, volien, no sé si un alcalde o un governador d'aquella època, llevar les columnes de Sant Agustí. I va dir, però com? I les va defensar. Bueno, no, m'enrotllo, pregunten per què.
No, perquè ja pràcticament el temps se n'esgota. Virgínia, és que n'hi ha moltíssimes coses. Tot això, vas a plasmar-ho en algun llibre o algo, perquè no pot quedar-se així. Jo no sé si n'hi ha que fer el museu por cara a partir d'ara, si hi ha que fer un museu interactiu que totes aquestes històries poden estar llegint-se. És una llàstima que es perguen, perquè les tens en apunts. És a dir, has fet memòria de la xiqueta que ara té més de 70 anys, que tens encara seny, que tens memòria,
sí,
tot
sí,
això,
sí,
els apunts són tots... Això no pot perdre's.
Sí, tens raó. L'altre dia, després de la conferència, dues persones me van dir, a la universitat te poden gravar i contar-ho tot.
Clar.
perquè ja sou major i, clar. Jo tinc una poesia, se pot contar?
Sí, clar que sí, faltaria més.
Ah, volia dir això, que en València li van dir, li han donat un premi com a escritor, perquè igual que escrivia en valencià i en castellà. Jo m'ha quedat a bobar de veure els seus escrits, perquè jo que sóc mestra, sóc incapaç d'escriure aixina, però tant en castellà com en valencià. Però quina riquesa. I sols vull per acabar,
a veure. I
gràcies per donar-me veu, per acabar, Manuel Rozalén, en l'any 1973, encara vivia Montillo, un any antes, va escriure aquesta poesia en un llibre. El pintor Porcar. En Porcar jo busque l'home, que el pintor ja me'l conec. Cels oberts, grisos celatges, els seus passos a nivell, les marines que ens envien un suau ventijolet, la muntanya brava i dura amb perfums de timonet, garroferes xarolades amb barroc retorciment, punxagudes argelagues, groguenques com oest d'or vell, argentades oliveres amb fullatge transparent, l'esperit que té el paisatge assolit pel seu pinzell, els autorretrats on l'ànima assura quasi a flor de pell, i el xiquets, la pura essència d'un delicat sentiment. Però què hi ha en la mirada que bull en eixe cervell, que va tenir eixe cor jove encara que sigui vell? En Porcar jo busque l'home, el pintor, ja me'l conec.
Ole, podem hablar? Virginia, i l'any Porcar, gràcies. La neboda del pintor Joan Bautista Porcar, que la passada setmana va fer aquesta conferència i que volíem que vinguera també per tindre una miqueta part i que no fora tot institucional.
Escolta,
digue-me.
Quan me van dir, vols que te graven de tot? Jo vaig dir, ho pensaré, però ara que m'ho has dit tu, ho faré.
N'hi ha que fer-lo, n'hi ha que guardar-lo, si no se perd tot.
I que no tinc les històries.
Sí. Gràcies per acompanyar-nos, que vaig ja molt bé. Virginia, que va ser en el Menador la conferència. I diem que el món de la ràdio... anem a fer una pausa perquè no deu de ser tan complicat. Posar-se uns auriculars i un micròfon, de veritat. I anem a Mozambique en un instant.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Festa de la Carxofa de Benicarló.
Vine i disfruta de les millors propostes gastronòmiques i dels menús més variats i sabrosos elaborats amb el nostre producte estrella.
I no et perdes la gran torrà popular de carxofes el 22 de febrer.
Carxofa de Benicarló. Degusteu-la i viviu-la.
Ajuntament de Benicarló. Amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló.
Ai, la ràdio. Quantes històries nos ha contado, quanta companyia. El jueves 13 de febrero vamos a homenajearla con una tertulia José María Arquimbau, Montse Arribas, Jaume Maicas, Marta Fuller y Raúl Puchol.
Te esperamos el jueves 13 de febrero a las 7 de la tarde en el Real Casino Antiguo para celebrar el Día Mundial de la Radio. Una actividad organizada por la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, ADE Comunica.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Quiero vivir.
Estem en el Saló de la Ximenea del Real Casino Antic de Castelló, estem en dilluns i com diem, la màgia de la ràdio que ens transporta a Mozambique, la màgia de la ràdio i la caboteria de manos unides, de fer-nos sensibles a tot el que ocorrís un poc més enllà de gent que, evidentment, gràcies a les activitats que es fan així, poden dur i desenvolupar diversos projectes. Elisa Parra, com saben, és la delegada de manos unides de la diòcesi de Segorbe-Castelló. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos així avui en directe. Habitualment ens acompanya als nostres estudis i és difícil, veurem-nos així, al Saló de la Ximenea. És un moment important perquè el dimecres tenim una conferència d'una missionera molt especial. Elisa.
Sí. Precisament estem molt contents perquè normalment tots els anys pues, en la presentació de la campanya pues, tenim algun missionero, missionera, i enguany pues, tenim a Maria Gómez Lechón Moliner. Ella està de missionera en Mozambique. És valenciana, espanyola. I bueno, pues, Maria ens explicarà millor que jo pues, totes les seves vivències i el seu dia a dia allí.
A mi el primer que m'ha sorprès és que és una dona llicenciada en farmàcia, que ha sigut auxiliar de clínica, que està format Està diplomada en treball social, no sé si parla valencià, si castellà, perquè és d'Alacant, o almenys allí han segut els seus estudis, però també després en va vindre, va fer coses de la Universitat de València, i jo dic, vaig a veure esta dona, què li s'ha perdut de Mozambique per tornar-se'n allí. Maria, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y sobre todo por venir a explicar aquí en la diócesis de Segorbe-Castellón todo lo que hacéis en Mozambique, después de demasiados años, diría yo, estamos allí.
Sí, pues yo particularmente 20 años, pero las Hijas de la Caridad pues ya llevan desde 1940, ya llevan muchos años.
O sea, 20 años antes de nacer usted.
Sí, exactamente.
20 años, y todavía no se ha acabado allí lo que es el ministerio y lo que es la acción benéfica social que están desarrollando.
Pues desgraciadamente no, ahí continuamos con mucha mucha tarea y en fin, y con perspectiva de mucho más, de trabajar mucho más, gracias al apoyo de Manos Unidas también.
¿Usted entró como hermana o como sanitaria? Porque tiene usted un currículum que podría estar aquí perfectamente trabajando en el hospital que le diera la gana, y sin embargo quiere estar en Mozambique.
Yo entré en la compañía ya con formación, ya con farmacia, pero nuestra acción siempre tiene de base la acción social. Estamos en donde nos necesitan, donde la gente tiene más vulnerabilidad y vida más precaria, entonces allí es donde estamos nosotras, pues haciendo lo que sea necesario.
Estar en un barrio, el barrio de Ontupaya Nacala, esto es provincia de Nampula, geográficamente pues entenderá que no conocemos mucho Mozambique. ¿Qué zona es? ¿Cómo es esa zona?
Pues esa zona en la que he estado muchos años es una zona muy pobre. Mozambique ocupa el lugar de índice de desarrollo humano 184 de 189, o sea que estamos a la cola. Y es una zona donde hay muchísimos niños, hay una prevalencia de SIDA muy alta y mucha necesidad de educación, sanidad, también de los derechos humanos, porque ahora mismo también en Mozambique, un poco más al norte, hay guerra, terrorismo también, y en fin, por la riqueza que tiene el país, los recursos, pues han caído en desgracia.
Fíjense lo que nos está contando, estamos en 2025 y además en una zona en la que están trabajando sus compañeras desde 1940 y todavía estamos así, no hay manera de arreglarlo. Y si no viene ella aquí, ni nos acordamos que hay guerra en Mozambique. Así de triste es la realidad, y eso que tenemos unas comunicaciones ahora que ojalá las hubieran tenido en 1940 y 1950. Díganos una cosa, María, usted ha estado en Bolivia, en el Congo, volvió aquí a Orihuela, Zaragoza, estuvo, bueno, muy cómoda en una sociedad que es muy diferente. ¿Por qué ha querido volver allí a Mozambique?
Pues porque realmente yo desde siempre he tenido esa inquietud, y luego en cuanto conoces a la gente, abres los ojos, pues lo sientes muy cercanas. Yo ahora me siento casi de allí totalmente, ya llevo muchos años, y luego pues viendo la necesidad y sintiéndolos como hermanos míos, y eso, Dios Padre de todos, porque también hay muchos musulmanes, pero no tenemos ese problema de conflicto con otras religiones. Entonces pues yo me siento allí realizando mi vocación, la que Dios me dio, y llevándolo al máximo, porque realmente allí hay campo para no cansarse.
Desde Manos Unidas de Segorbe-Castellón, ¿qué significa la presencia de María y qué actividades son las que se van a desarrollar y dónde se quiere poner el foco, Elisa?
Pues la presencia de María, desde luego, es muy, muy importante, es muy importante, porque es la persona que mejor puede contar en fin, todo lo que está ocurriendo en estos países, en los países en los que ayuda Mans Unides. I nosaltres enguany pues, tenim un projecte també molt, molt bonico. Tots són bonicos, però este és un projecte sanitari en Calcuta, tots, encara que sigui per la Madre Teresa de Calcuta, pues, tots sabem poc més o menys que és Calcuta és una de les ciutats més pobres de la Índia. Entonces, pues, Mans Unides, allí, la majoria de la gent viu en slums, en barriaes, unes barriaes molt, molt pobres, que no coneixen la sanitat ni el que és anar al col·legi. Total, que en Mans Unides, enguany, financiarem unes clíniques mòbils per aportar la sanitat a aquests barris. Unes clíniques completament equipades, en vacunes, medicaments, infermeros, equipos de metges, en fin, crec que... I assegurant-se també de que els parts, tots els parts, perquè allà hi ha també molt d'embaràs infantil, pues, se facin en hospitals. Entonces, pues, esperem que cubrir el projecte i inclús agarrar-ne un altre.
No queremos que nos lo cuente todo, María, pero de eso va a hablar el próximo miércoles en el...
Sí, yo voy a dar testimonio de realmente pues, la labor, la misión común que llevamos, Manos Unidas desde aquí, captando fondos y haciendo sensibilización en la población, y nosotras en el terreno llevando a efecto pues, estos programas concretos de atención, tanto en educación como en salud, a la gente más vulnerable con la que estamos.
Será este miércoles a las 6:30 de la tarde en el Menador, en la Plaza Huertos Hogueros. Estará presente Monseñor Casimiro López Llorente, el obispo de la diócesis de Segorbe Castellón. La entrada es libre, Elisa. ¿Algo más que quiera destacarnos de este acto? O porque María no sé si lo sabe, pero le han hecho una agenda que ni a Donald Trump. Madre mía del Señor, la van a marear como una Gioli. ¿Sabe lo, la Gioli sí que sabe lo que es, ¿no? Ah, pues como una Gioli la van a marear.
Algo le he explicado. Però sobre la marxa anem explicant-li-ho, perquè no li entre por.
Serà el dimecres. Alguna cosa més que vulgui destacar-nos d'aquest acte i també dels llocs on Maria estarà?
Sí, esta vesprada farà una xerrada allí en Villarreal, en la sede de la Caixa Rural, bueno, de la Fundació Caixa Rural. Demà també anirem a la televisió de demà de matí, a la televisió de la Vall. Per la vesprà, pues, també una conferència en Betxí. I després ja ve el dimecres, no?
Sí.
Pues... I el dimecres també de matí. No sé, és que també m'ha perdut, no te penses. Un poc. I per la vesprada, pues, lo del Menador. Ah, això.
Que és l'acte important.
És l'acte important, sí.
L'apertura.
Todo lo demás es como las estrellas de rock. Es promoción. No, pero es importante no tener ese contacto directo, sobre todo con la gente joven, que le puedan preguntar y que puedan ser conscientes de lo que decía, embarazos infantiles. O sea, sí. Cuando Elisa estaba contando todo lo que Manos Unidas va a contribuir y la cara que hacía usted, María, uno se da cuenta de qué estamos haciendo. O sea, ¿qué estamos haciendo en 2025 cuando tenemos estos problemas en parte del mundo? En Mozambique, donde estamos más de 70 años, 80 años. Dices, bueno, ¿aquí qué pasa?
Pues sí.
¿Aquí qué pasa en este mundo?
Realmente nos acaba la labor y ahí depende de todos, no solamente de los que estamos en el terreno, sino especialmente aquí. Si la gente tuviera más conocimiento, podría también actuar más fuertemente para esa transformación.
María Gómez Lechón Moliner, gracias por compartir estos minutos con los oyentes de COPE, darnos a conocer cuál es la situación y avanzarnos un poquito todo lo que va a suceder en esa charla de este miércoles en el Menador. Elisa Parra, presidenta, tinc que dir-lo bé, presidenta delegada de Manos Unidas en Segorbe Castellón. Gracias también per acompañarnos y per fer possible que María estiguera avui així amb nosaltres.
Gracias a vosaltres, perdonamos difusió, gracias.
Que vaya tot molt bé, gracias. Los temas de actualidad que tenemos en una semana en la que recordamos el próximo viernes es el día de San Valentín, es el día de los enamorados. He visto el menú que han preparado en Lino Gastronomic, en el restaurante que tenemos aquí en el edificio del Real Casino Antiguo, y digo, esto es casi paranormal. Y claro, es que han cambiado de chef. Acabáramos. Chef Milian, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En un día, en una semana que va a haber mucho rock and roll, porque rock and roll en la cocina, porque el menú creo que empieza a partir del jueves,
sí,
viernes, sábado y domingo. Cuéntanos.
Correcto, sí, empezamos este jueves ya con el menú de degustación de San Valentín y lo tendremos disponible durante jueves, viernes y sábado, todo el fin de semana, tanto en turno de comidas como de cenas.
Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Estás ahora aquí en Lino Casino Gastronomic, sí. ¿De dónde vienes, Chef Milian? ¿Qué experiencia tenemos? Y sobre todo, ¿cuál es el prototipo de cocina que quieres introducir aquí en Lino Gastronomic, en un lugar tan emblemático como este edificio del Real Casino Antiguo?
Bueno, pues mira, empezando de mi procedencia, soy Jesús, vengo de Alcañiz, de Teruel, soy aragonés. Y nada, dar las gracias a la ciudad de Castellón, que de momento me ha acogido con gran cariño y la verdad que hemos venido aquí a hacer un poquito de la cocina que se estaba haciendo y hacerla un poquito más moderna, un poquito más atractiva y yo creo que vamos por la línea.
O sea que un poco la carta de presentación va a ser este menú de San Valentín.
Sí, correcto, exacto. Dentro de Lino Gastronomic intentamos que prima es sobre todo la materia prima, la de aquí de Castellón, y sobre todo lo que es la cocina tradicional de Castellón. Y dirán, si es de Aragón, ¿cómo vas a ver de cocina tradicional de Castellón? Bueno, pues gracias a los libros, a estudiar por nuestra cuenta y toda la investigación que estamos haciendo a través de los productos de la tierra.
Hombre, no somos tan diferentes, porque la trufa es la trufa, el embutido es el embutido.
Eso es, sí.
Y eso son muchas las cosas que se comparten, sobre todo de las tierras turolenses, de su
correcto.
Este. Hay nuestro norte, que prácticamente podría definirse igual, en un lugar lo llamamos de otra manera, y ahí viene un poco la base. Ahora sí, como toquemos lonja, ahí lo tenemos un poco más complicado,
sí,
Jesús, ¿eh?
Sí, aquí la verdad que en Castellón tenemos muy buen producto del mar, de la montaña, la verdad que nos estamos surtiendo mucho de la zona de Morella, de los puertos de Morella, y trabajamos tanto la vaca de allí como los quesos, la trufa, como has dicho, las setas, o sea, compartimos bastantes cosas con la cultura gastronómica.
¿Cómo va a ser este menú que podremos degustar ya jueves, viernes y sábado, para comer o para cenar?
Sí, para comer. Ya para comer estará disponible, sí, tanto en turno de comidas como de cenas. Es un menú de degustación compuesto por cuatro platos y yo creo que va a gustar bastante porque está hecho con todo el cariño y más para una fecha tan especial.
A ver, alioli supongo que no llevará, porque
no
vamos a alioli, ¿no? ¿Qué platos has creado?
Sí, pues mira, por ejemplo, uno de los platos que más emblema de este menú va a ser es el solomillo Welling Love, que le hemos llamado. Pues
Welling Love, no Wellington.
Exacto, Welling Love. Hemos jugado ahí un poco con la palabra. Y va a ser un solomillo de cerdo ibérico, va a estar relleno de una duxel de setas de aquí de nuestra tierra, de la zona de Morella, que nos las traen. Y va a ir decorado pues con una forma de corazón, que eso ya casi es lo de menos, pero bueno.
Bueno, ese es el plato principal. Luego sí, leo aquí, tartar de salmón sobre lingote de arroz frito.
Correcto, sí, exacto. Es un crujiente de arroz frito que hacemos y luego va servido con una pequeña quenelle encima de un tartar de salmón.
No te olvidas de la alcachofa, que estamos en
exacto,
temporada de alcachofa.
Exacto.
La haces con crema de apionabo y vinagreta de trufa.
Correcto, sí. Sí. Qué mejor forma que juntar tres productos típicos de aquí de la tierra, que como es la alcachofa, que estamos ahora mismo en plena temporada, como acabas de comentar, y una buena vinagreta de trufa también, que le hará bastante de unión, sí.
Luego un bisque de langosta.
Sí, de langosta.
Aquí poco colesterol vemos de momento en los entrantes.
Sí.
Bien.
Somos ligeros, nos gusta acompañar los platos de una forma sutil, y la verdad que sí, de un bisque de langosta, aunque suene un poco ambicioso, pero sí, la verdad que sube. Es un buen plato que encaja perfectamente en el menú.
Y el postre para San Valentín. Has elegido un cremoso de fruta de la pasión, merengue, y helado de lichis.
Sí,
o sea, los lichis se pueden hacer también.
Exacto, sí, en helado, sí, correcto. Es un postre muy fresquito, así muy ligero para acabar una comida copiosa. O sea, sí, yo creo que encaja bastante bien, y más con el cremoso de fruta de la pasión, que no nos olvidamos que San Valentín. Darle un poquito de pasión al postre.
Bueno, pues este es el menú, que las reservas están abiertas al 964-22-5800 en Lino Gastronomic para este jueves, viernes y sábado. Lo hemos hecho para cenas.
Para comidas y para cenas,
para
sí.
Para comida y cenas.
Sí, tenemos abiertas los dos tipos de reservas.
A ver, por último, Jesús Milian, nuevo chef de Lino Gastronomic en el Real Casino Antiguo. Tú te defines más de postres, más de carne consistente, más de colesterol. ¿Te gusta innovar? Porque hemos visto aquí alguna cosita.
Sí.
Es decir, el I más D más I también te gusta utilizarlo.
Sí, la verdad que la forma mejor de definir mi cocina es cocina vanguardista, que ha evolucionado un poquito, ¿vale? O sea, nunca nos olvidamos de lo que es la cocina tradicional, pero sí que es verdad que le intentamos dar una pequeña vuelta y, como has dicho antes, con los productos que tenemos aquí de la tierra, qué mejor forma que acompañarlos con ellos. Y sí, o sea, de momento, con el poco tiempo que llevo aquí en Lino Gastronomic, los clientes que han ido viniendo están muy contentos y esperemos que la cosa continúe así y crear este pequeño espacio gastronómico que estamos creando.
Pues gracias por compartirlo y por también acompañarnos un ratito, Jesús.
Vale.
Que vaya muy bien.
Muchas gracias a ti.
El chef Milian, el nuevo chef de Lino Gastronomic, aquí en el Real Casino Antiguo de Castellón, presentándonos lo que es su menú de San Valentín. Vamos a Mediodía Cope, claro que sí, vamos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y a la vuelta nos vamos a tener, por ejemplo, en Ágora Lledó International School, antes de subirnos al Forbedá Mediterráneo de Carlos Pérez. Todo esto está aquí.